Podríem pensar que no és visible, i sí, és visible, i per això recomanaria a tothom que consulti una pàgina web que es diu Horitzó Eclipsi 2026, que li pots entrar les coordenades i te diu si sabeu o no sabeu l'eclipsi des del lloc on tu has triat, que és el millor. És a dir, no em porta moure't-se gaire i evitar els desplaçaments innecessaris.
Demà és el segon simulacre. Són les 10:04, les notícies tornen a les 6 del dematí.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diuen els que en saben que seure encreuant les cames l'una sobre l'altra provoca mala circulació de la sang, fins i tot desequilibri pelvià i escoliosi. Per tant, és molt millor seure en l'esquena recta i els peus en terra. Així tot flueix. També asseguren els que en saben que encreuar els braços és un gest de llenguatge corporal que indica actituds defensives, inseguretat, resistència o tancament emocional. És a dir, usar amb els braços a modus de barrera física protectora. També pot denotar fredor, frustració, concentració o simplement comoditat. Nosaltres estenem els braços per rebre un nou capítol d'entre avui i demà, que amb vosaltres ens trobam no còmodes, ens trobam a la glòria.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són.
Hem triat per al programa d'avui la paraula encreuar com a paraula polisèmica. Encreuar, que és disposar dues coses formant creu l'una amb l'altra. Per això hem començat amb aquesta referència, encreuar les cames i els braços. Per cert, encreuar que no creuar, que era la paraula d'ahir, encara que els lingüistes ho discuteixen. A veure si són exactes o no. Però, segons el diccionari, no són iguals. S'encreuen els focs o els tirs quan es dirigeixen des de llocs diferents al mateix punt, i s'encreuen dues vies quan es troben en un punt del seu recorregut i travessen l'un a l'altre. També un automòbil, un tren, s'encreuen quan es troben en un punt determinat del recorregut amb un altre que va en sentit contrari. Per exemple, el Talgo de París i l'Express de Barcelona s'encreuaran a l'estació de Girona.
Estació, de convidar-la també il·lusió. Per favor, vagin pujant, partirem d'aquí uns instants. Revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, a casa seu ha disparat. Però ell està tranquil, fumant herba amb molt d'estil. Perquè m'he de preocupar, si al final tots som mortals. I un viatge és un deixar, per després tornar a trobar.
Miquel Àngel Riera, president de l'Associació Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Benvingut a Cateva, entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per la intervenció que nos deixareu fer, per aclarar, explicar i, sobretot, donar coneixement del món ferroviari a les persones que li agrada.
I mos agrada que les paraules polisèmiques també ens duguin a xerrar d'aquest món tan apassionant i tan reivindicat per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Encreuar, jo deia, que és quan dues vies se troben en un punt del seu recorregut i travessen l'una en l'altre. Això pot passar amb un camí o pot passar amb una via de de tren. Però d'aquests encreuaments a Mallorca n'hi ha pocs, no?
Sí, perquè el concepte d'encreuament, com molt bé has dit, se trata de que dues vies s'encreuin, s'encrucin, i un tren no pugui anar a l'altre. Això, a un espai, com sobretot l'espai d'estrem mallorquí, que no tenim diverses companyies que podrien fer que hi hagués aquests diversos recorreguts, fa que l'encreuament nosaltres l'entenguem realment com el que es diu un desvio ferroviari. I aquí sí que poden xerrar, perquè tant històricament com en la realitat tenim aquests diríem, encreuaments amb un sentit ample molt real, sí que la gent pot veure perfectament.
Val, per exemple, mos situaríem en el tren d'Inca?
Sí, el tren d'Inca, just quan surt d'Inca, és dir, recordem que hi ha una bifurcació, diríem, un encreuament entre el que serien les vies que van a la Pobla i les vies que van a Manacor. Aquell lloc en concret se diu l'estació de Sant Llàs, encara que és una estació que pot recollir gent, però està realment enmig d'esplà, dins el municipi de Sineu, i se va inaugurar el 1878, és a dir, pràcticament 3 anys després que va arrencar el ferrocarril. Aquest encreuament, aquest desvio que separa els trens de Manacor i els trens de la Pobla, va funcionar fins al 1981, on van tenir la gran pana ferroviària, on tot el tren de Mallorca va quedar aturat per les crisis econòmiques i només se va mantenir Palma Inca. El 2011 torna a arrencar i avui és una estació important, sobretot no només per veure perfectament aquest, diríem, encreuament de vies que té l'estació i separa d'una banda a l'altra, sinó també perquè històricament té l'única, diríem, plataforma giratòria, és a dir, històrica, que tenim a la nostra xarxa ferroviària i que afortunadament va ser restaurada amb bons criteris, i podem veure aquest lloc on les locomotores d'aquell temps, locomotors de vapor, que tenien un cap davant i un cap darrere, no és com ara que tots els mateixos podien fer-se molt. Pues, sí, això és el gran encreuament, diríem, històric, real, en funcionament que podem veure avui a les nostres vies.
Vale, aquest enllaç d'estrending que cap a Sa Pobla o cap a Manacor, no?
Exacte.
I de Sa Pobla crec que antigament n'hi havia un altre d'enllaç o d'encreuament.
Hombre, a Sa Pobla el que sempre hi ha hagut un interès en arribar al CUDI. Sí. És a dir, no s'entén aquesta línia. El que passa és que en aquells moments on el tren fonamentalment està organitzat per dur mercaderies, pues, la potència d'esport de Palma, no oblidem que el primer tren el va fer una empresa privada, una empresa sobretot de la gent que tenia interessos a moure mercaderies, va tenir molt clar que l'esport de Palma anava per davant des del CUDI. Per tant, Sa Pobla ha tingut a la llarga de la seva història 3 estacions, sí. I esperem que ara en tindrà una quarta quan se tirin davant el projecte de tren d'arribar al CUDI.
Molt bé, aquest tren que se va recuperant a poc a poc, Miquel Àngel, però el manco, els projectes hi són.
Sí, hi són, i també xerrant d'encreuament, que és la fonamental de la nostra xerrada d'avui, no hem d'oblidar les dues grans, diríem, encreuaments de via que teníem històricament. Un era sortint de Santa Maria, a l'altura d'unes bodegues, on hi ha un pont que la gent se'n recorda, perquè sempre va ser el pont de la carretera d'Inca, avui l'autopista l'ha deixat a un costat, d'allà sortia el que nosaltres tècnicament anomenàvem el ramal de Felanitx. Era un ramal, diríem, que se va crear el 1897, va durar fins 70 anys, se va tancar el 67, i sortia des de Santa Maria amb una manera clara, on el tren se separava de la via general i se ficava cap a Sant Eugeni, cap a Montuïri, cap a Porreres, i arribava a Felanitx. Això és un altre, diríem, encreuament. I si anem a cercar el darrer gran encreuament que podem veure avui, els seus restes a nivell de carrer, Prevere, Rafael Barrera, a l'altura de Sant Fortesa, trobam aquest carrer que dona una volta, que sorprèn, com hi ha un carrer així, doncs és molt fàcil. D'aquí, en aquest moment, l'encreuament obligava a que el tren que volia anar a Santanyí sortigués en aquest moment i se'n anava cap a Estadi Balear, Poliportiu Germans Escales, Polígono d'Ikea, per arribar a l'Escola de Navàs. Això és l'altra gran, diríem, utilització d'una via que surt d'una via, creua una altra via per dur-se gent a una altra part. Perquè aquest tema, diríem, de Felanitx, pues bueno, va ser pràcticament fins al el 67 va estar operatiu.
Sí, sí. No sé si aquells llocs de desviament o d'encreuament que dèiem eren importants, o sigui, s'havia de tenir cura de que tot funcionés bé allà, de que no passés res.
El ferrocarril a Mallorca sempre ha partit d'un criteri, jo diria la paraula, segurs, on les freqüències de ferrocarril que hi havia els moments que aquestes, sobretot línies, eren operatives, pues era un tren cada hora i mitja, un tren cada dues hores, o inclús cada tres hores. Per tant, sempre hi havia un guardabarreres, era una professió molt, molt establida dins el món ferroviari. En els seus moments, els anys 30, xerraven de unes 1.300 persones fent feina de tren, quan pràcticament no hi havia ni hotels, és a dir, que era la gran empresa, la gran empresa mallorquina.
Aquí ja veiem quina és la dimensió dels encreuaments, però Miquel Àngel Riera, que ha anat en tren per tot el món, m'imagino que encreuaments en deus haver passat més d'un, no?
Sí, sí, sí. Inclús a Espanya mateix n'he passat a l'altura de Cantàbria, és a dir, hi ha una línia que ve de Reynosa que va, diríem, de manera transversal fa el pis d'Europa, que és la famosa Bilbao-León, que hi ha un moment que sí que clarament s'entrecreua en la línia general, diríem, de Madrid a Santander. Ara bé, on n'hi ha moltíssims, no és tant a Europa, sinó sobretot als Estats Units. Als Estats Units hi ha hagut més de 200 companyies ferroviàries, avui estan centralitzades en 5 gran, diríem, marques, i el món de l'empresa privada dels Estats Units fa que el tren va per bon vol. I clar, hi ha línies que comparteixen, no via que és lo normal que es faria als contextos europeus, sinó cadascú ha fet la seva línia i van una vora a l'altra i se creuen i se tornen a creuar. És un altre món. Realment, a nivell ferroviari, als Estats Units és un altre món.
Molt bé. Miquel Àngel, tu quan vas en tren no deus estar tranquil. O sigui, és a dir, deus estar però en tots els sentits posats, no? Per no perdre-te res, vull dir, de lo que tens en el voltant.
Exacte, és a dir, jo crec que avui viatjar en tren és un dels grans plaers on podem oblidar les presses, on podem oblidar nervis, podem convencer la persona del costat, podem mirar el paisatge. Jo aconsello no mirar el mòbil te'l podem mirar un altre moment. Sí. El tren passa per uns llocs normalment molt interessants, molt macos, uns llocs que tenen tota una història i, per exemple, anar a Inca i simplement poder veure la tramuntana col de bany, això és un plet i llavors s'escapé. I, per tant, en la seguretat que tot el ferrocarril, sense cap dubte, tira endavant. Anem sempre en tren.
Anem sempre en tren i reivindicam el tren, que és el que fa l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, amb Miquel Àngel Riera, el seu president des de fa 11 anyets, ni més ni manco. Sou una gent molt activa. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, com sempre.
Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, a mayor velocidad que nos llevaba el sol. Al compás del chacachá, del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el tren. Pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
I ja que xerram de trens que s'entrecreuen, que aixequi la mà qui recordi el típic problema que ens posava en escola. Apuntau, si un tren surt de l'estació de Palma a les 9 del matí, va a una velocitat constant de 80 km per hora, i un altre tren surt de l'estació de Manacor a les 9 i mitja del matí a una velocitat constant de 70 km per hora, a quina hora es trobaran els dos trens si la distància entre ambdues estacions és de 52 km? Que vos en recordeu, no? Ens ha respost amb molta amabilitat Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques jubilat, expresident de la Societat Balear de Matemàtiques i un dels fundadors del CentMat.
Efectivament, aquest és un dels problemes clàssics que ens posaven a l'institut per divertiment d'alguns o per malson d'altres. Bé, en comptes de resoldre-lo d'una manera estàndard, com ho solien ensenyar a partir de sistemes d'equacions i de manera algebraica, el que podem fer és simplificar el problema. Si el tren de ciutat surt cap a Manacor mitja hora abans, això vol dir que durant aquesta mitja hora, ja que va a 80 km per hora, aquest tren haurà recorregut 40 km. Per tant, reduïm el problema inicial a un altre problema, i és que a partir de les 9 i mitja un tren es troba al quilòmetre 40 en direcció a Manacor i l'altre tren es troba al quilòmetre 52 en direcció a Ciutat, és a dir, els separen 12 quilòmetres. Molt bé. Com que la velocitat i la distància són magnituds proporcionals, és a dir, a doble velocitat, recorrerem el doble de distància en el mateix temps, el que podem fer és sumar les velocitats. Sí, sí, és a dir, pensar que aquests 12 quilòmetres, en comptes de fer-lo un tros cada tren, el fa un sol tren, però que nas a 150, és a dir, 70 més 80, 150 quilòmetres per hora. Per tant, recorreria tot el tram, que és el que fan els dos trens per separat, recorre tot el tram. Molt bé, tant si apliquem una regla de 3 com si apliquem la fórmula de la velocitat igual espai partit per temps, veurem que un tren que vagi a 150 km per hora per fer 12 km necessita 0,08 hores. Efectivament, això, traduït a minuts, són 4,8 minuts, que és el temps que tardaran els dos trens en encreuar-se. Si ara pensam que el tren de Ciutat va a 80 km per hora, 80 km per hora durant 4,8 minuts ens dona una distància recorreguda de 6,4 km. Mentre que un tren que vagi 70 per hora, 70 km per hora, el de Manacor, durant aquests 4,8 minuts, el temps recorregut serà 5,6 km. Hem de pensar sempre en la lògica de resultats, és a dir, si el tren de Manacor va més a poc, lògicament haurà recorregut una miqueta menys, tampoc no es quedi molta diferència de distància que és de Ciutat. Això ens dona aquest 6,4 per el tren de Ciutat i aquest 5,6 per el tren de Manacor, que efectivament sumats ens donen aquests 12 quilòmetres que els separaven a partir de les 9 i mitja. Per tant, això vol dir que si miram el rellotge, el tren de Ciutat surt a les 9, el tren de Manacor surt a les 9:30 i els dos trens, en el moment d'encreuar-se, són a rellotge marca les 9:34,8 i a més estaran en el quilòmetre 46,4 del quilometratge que va de Ciutat fins a Manacor. Espero que vos serveixi aquesta explicació. Una abraçada.
Entre avui i demà, Arasal i Bosch.
Se nota que té uns anyats, eh? Aquesta cançó, ni més ni manco, és de l'any 1921. La canta Pilar Alonso i la dedica al tramvia.
Quan entrega la feina va llovint i sento la campana del tramvia i sobresalt que aquí. És el tramvia.
Hi ha un animal que és el resultat d'encreuar un cavall o un ego amb un ase, mascle o femella. Solen ser animals estèrils, però hem de dir que també són animals molt forts, resistents, que tradicionalment s'han fet servir per les tasques agrícoles i per tirar de carros o de tramvies, que és el tema que ens ocuparà ara. A Palma, entre els anys 1891 i 1916, va existir un tramvia tirat per mules, que va estar impulsat per la Societat Mallorquina de Tramvies, Societat Mallorquina de Tramvies, i Antoni Sanchís ho va investigar i ho va publicar en un llibre editat per Documenta Balear, que just du aquest títol. Benvingut entre avui i demà. Toni, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Com va, Antoni, és investigador del ferrocarril, entusiasta des de ben petit, ja el podem imaginar jugant amb els trens de ben petitó, un dels patrons responsables de fundar el Museu del Tren de Son Carrió i també responsable del primer projecte de restauració ferroviària de Mallorca, entre altres coses. De fet, les seves investigacions el van endur també a publicar un llibre sobre el tramvia de Serenal. Tot això perquè vos poseu en context. Toni, podríem demanar als oients que se situïn, els que saben on està, que són molts els que mos escolten, carrer Colom de Palma, que pugin en el tramvia de mules, que se treguin un bitllet fins a Porto Pi, ni més ni manco. Vaja recorregut que feia aquell primer tramvia de mules, no?
Sí, efectivament. Era un recorregut simple, també amb una sèrie de dificultats, com podria ser la costa de Conquistador, amb una pendent bastant pronunciada, i que va dur una sèrie de problemes i accidents bastant freqüents. Sortia des de la plaça d'en Coll, costa de Conquistador, Passeig Sagrera, carrer de Sant Magí, Marquès de la Fènia, i ja encarava cap a Porto Pi, on aturava, on estava antigament situada la iglesia de Sant Nicolau, on seria més o menys avui el centre comercial Porto.
Ja, i de tot aquest recorregut que fèiem més o manco en quant de temps...
Això depenia un poc.
Ja.
Però bueno, 45 minuts, més o menys.
Molt bé, s'havien d'agafar en calma. Hi havia una única línia?
Sí, hi havia una previsió d'estendre la línia per dins Palma, però això no va succeir mai, més que res perquè de més la línia les expectatives van ser desastroses. No va tenir l'èxit econòmic que allò s'esperava i hem de pensar que tot això sempre eren iniciatives privades. Els impulsors de tot això quasi van quedar arruïnats.
Ja, i com és que no va funcionar? Era petit, tardava molt, no varen calcular bé això, costos i despeses, o la necessitat, potser, no sé, què és el que no va funcionar?
Segurament un poc de tot. A més, sí que és vera que en l'estiu duia moltíssima gent, però en les mesos d'hivern en duia molt poca. És a dir, hi havia una previsió que jo crec que és molt, i que hi hagués una població estable durant tot l'any, però no era així. Se n'anaven cap a una zona del terreno, que inicialment era una zona d'estiuets, inclús de passar el cap de setmanes, a sortir de les morades, sortir d'una palma insalubre. Se va adelantar massa en el seu temps.
Mira, això també passa a vegades amb les bones idees que se tenen i s'executen en un temps que, entre cometes, és equivocat. I després teníem que guardar les mules, que m'imagino que deurien tenir, com les cotxeres avui dia, un lloc estable també, no?
Sí, bueno, això, els estables estaven situats a l'oratori de Sant Nicolau de Porto Pi, en aquesta cantonada del centre comercial de Porto Pi. Els estables, les guarnicions de les mules, hi havia les cotxeres, i per entrar hi havia una cosa molt curiosa, és a dir, davant cada portassa, que n'hi havia tres, hi havia una platita de forma giratori on arribava el tramvia, desenganxaven la mula, i amb aquesta plataforma giratòria giraven el tramvia i l'entraven dins el cotxe. Això és una curiositat que poca gent sap.
Que bo. I com eren de grossos aquests tramvies? Com eren de llargs?
Hi havia de tres tipus. Hi havia estancats d'hivern, set jardineres llargues i set jardineres curtes. Són els mateixos que veiem en el tramvia de soja. Com eren de llargs? Pues dependia. Però mar, almenys uns 6 metres aproximadament.
No eren molt llargs, per tant, tampoc hi podia haver molta gent, no? Encara que deies que en l'estiu n'hi havia molta.
Bueno, hi havia tota la gent que s'hi podia ficar. Ja. A vegades hi havia autèntics problemes, inclús qualque multa de governació, perquè, clar, quan hi havia festes i quan hi havia qualque event especial, potser la gent volia aprofitar. Llavors se ficaven en els estribos laterals que hi havia. Això representaven autèntics perills de caiguda, d'accidents, i, a més, que duien un pas excessiu. De fet, la costa de Conquistador, de vegades tramvies, patinaven, és a dir, accionaven el freno, i la pròpia inèrcia del tramvia guanyava en aquest freno i, en poques paraules, atropellava la mula.
Ja. I tot això ho has documentat en aquell llibre El tramvia de mules de Palma, la Societat Mallorquina de Tramvies. És una bona feina d'investigació i de documentació, aquesta, Toni.
Sí, bueno, és una feina que me vaig plantejar ja fa bastant temps, que vaig pensar que era necessari. perquè teníem coneixement de coses molt aïllades, però que no hi havia una publicació que recollís tot. Llavors, ara mateix, tens l'orgull de poder haver recollit tot dins un mateix llibre, on jo crec que tot el que se sap està allà dins.
Que bo. Edo, és aquell llibre editat per Documenta Balear. I deies que aquesta Societat Mallorquina de Tramvia s'havia avançat un poc a la seva època. Varen impulsar aquest tramvia de mules, en aquest cas, abans de que arribés el tramvia elèctric. Qui era la Societat Mallorquina de Tramvies?
Era un grup d'emprenedors, d'empresaris que varen voler, evidentment, invertir i tenir negoci, però que no els hi va sortir bé. Aquí tenim altres exemples a Mallorca d'empreses similars ferroviàries. El tramvia de Serenal va actuar de la mateixa manera. Intentar, gràcies a el medi de transport, potenciar una zona, són coses calcades.
Ja, ja.
Però en aquests dos casos va funcionar. Tots dos se van adelantar massa en el seu temps. Ara ningú m'ho negaria que un tramvia a Serenal seria fantàstic.
No. Que interessant, que interessant. No sé si s'ha conservat algun d'aquelles màquines, d'aquests tramvies. No,
no. Hi ha un bulo que circula sempre, que deia que les jardineres curtes de les mules s'havien aprofitat i s'havien venut en el tren de Solla. Això ha estat fals. Ojalà s'haguessin conservat. Però jo vaig voler corroborar, com pares fotografies del tramvia antic, tramvia de mules, i les jardineres de Solla són molt diferents. I, a més, ho vaig voler comprovar perquè vaig tenir l'ocasió de xerrar amb un dels responsables de la compra de tramvies, que va ser don Climent Hernández, que va ser cap d'explotació del tren de Solla. I li vaig demanar, i m'ho va desmentir. El que té el tramvia de Solla són jardineres d'estranvia elèctric.
I de aquí queda dit. I de la paraula mula mos ha duit avui a recordar aquest tramvia de mules, que, per cert, han xerrat poc de l'animal, però era un bon animal, no? Hauria de ser un animal dur per dur tota aquesta gentada, per amunt i per avall.
Eren animals robuts, molt robuts, forts. Han de dir també, per una curiositat, que les mules mallorquines, que és una raça, que era molt apreciada a altres companyies de tramvies de la península. Ah. I varen adquirir bastanta fama.
I de, ja veus, mos ha duit avui la paraula encreuar. Hem encreuat aquests dos animals i hem recordat la història de la tramvia de mules de Palma gràcies a la feina que ha fet en Toni Sanchís Florit i que va escriure i va publicar Documenta Balear el tramvia de mules de Palma, la Societat Mallorquina de Tramvies. Toni, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquesta bona feina i per contar-ho també. Gràcies.
A vosaltres.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Down i Més.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé. encreuat.
Sí, no?
Sí, en els braços i les cames. I sí, se m'han encreuat moltes pel·lícules.
Molt bé, m'agrada. Per cert, hi ha tota una discussió de si creuam o encreuam els braços, si creuam o encreuam les cames. Són dues paraules que se toquen, que se creuen, que s'encreuen.
Exacte, que s'encreuen.
Però bé, aquí mos
tenim... Han seguit la definició del diccionari. Per evitar malinterpretacions, han seguit la definició del diccionari. I una de les definicions és la de camins i la de vides que s'encreuen. I un dels directors que més ha traçat els camins de les persones que s'encreuen, i que a més ho feia magistralment, és el desaparegut i sempre admiradíssim Robert Altman.
¿Cuántos payasos caben en este coche?
¿Para qué quería mi teléfono?
Nunca se sabe cuándo va a necesitar uno los servicios de un payaso, señora.
¿Tiene hijos?
No. Pero también necesito alegrarme de vez en cuando, ¿sabe? No es fácil ser policía. Que usted lo pase bien.
Mare de Déu, quin diàleg més curiós. Això és Vides cruzades, que seria Vides encreuades, si la traduíssim en el castellà. Una traducció més a banco lliure de Shortcuts, que seria cortes, cortes pequeños, no? Talls petits.
Sí, sí.
És la magnífica adaptació de diversos relats de l'escriptor nord-americà Raymond Carver, que retraten la vida quotidiana d'un grup molt heterogeni de persones que viuen totes a Los Angeles. Tots intenten afrontar com poden les seves dificultats de la vida laboral, de la vida personal i durant tres tremendes hores, els seus camins s'entrecreuen al mig de la quotidianitat i sempre, sempre la por de que alguna cosa terrible està a punt de passar. És una pel·lícula divertida, commovedora, innovadora i d'una èpica, però com a molt íntima. Saps això de que tot és enorme el que està passant, però és enorme per aquella persona en concret que ho està visquent i no per la resta. És un collage magistral de la ciutat de Los Angeles com un manicomi, directament. I cada escena està plena de detalls que fan que totes les peces encaixin. A més, té un repartiment absolutament genial. Ojo, Madeline Stowe, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh, Tim Robbins, Frances McDormand, Tom Waits, Chris Pine, Maddie Stowe, Lily Tomlin, Jack Lemmon, etc, etc. O sigui, cada vegada que vas veient la pel·lícula, dius, i aquest?
Aquest me sona.
Però, i aquest? O sigui, és brutal, perquè són no sé quantes històries encreuades les unes en les altres, de la història d'una lota que fa de pellasso, que s'encreua amb un que fa de policia, que un moment donat intenta colgar-se amb ella, que en el mateix temps té una amant que aleshores s'encreua amb una que resulta que la dona del policia és amiga de les pellasso. O sigui, és brutal. Millor pel·lícula i millor repartiment a Venècia l'any 1993, quan se va estrenar. És de les millors pel·lícules de Robert Altman.
I un aplaudiment pels guionistes, també. Per cert, té música de Tom Waits o només, sí. Només
bueno,
actuava?
Té música i de Tom Waits, d'altres músics de jazz, perquè a Robert Altman li encantava el jazz, però no, Tom Waits no canta en aquesta.
Només actua amb aquesta.
Només actua. Fa de xòfer que se lia amb una camarera d'un diner, que... Bueno, és igual. No la vos conto perquè és meravellosa, és magnífica.
La podríem recuperar, ja fa molts anys que no la veig. Vinga, encreuar la nostra paraula, i també és una paraula molt cinematogràfica.
Exacte, perquè si encreuar-se amb algú un moment donat fa que el teu camí se separi del teu camí, per després tornar a encreuar-se amb ell mateix?
A veure, anem a posar-li pel·lícula.
¿Te has preguntado alguna vez lo que podría haber pasado? Habría sido diferente si hubieras cogido aquel tren.
Nadie habla con los demás en el metro, ¿verdad?
En vez de perderlo. ¿Cuánto habría cambiado tu vida si hubieras llegado 10 minutos antes?
¿Hola? ¡Eres un cerdo, un miserable!
Y no 10 minutos después.
¿Helen? El mateix dia que na Helen, la protagonista d'aquest tràiler que escoltàvem per sa feina, descobreix la infidelitat de la seva parella, però la possibilitat de que una circumstància nímia li depari un destí completament diferent origina l'origen d'aquesta curiosa història sobre l'atzar, sobre el destí o sobre cap de les dues coses. Mm-hmm. Vull dir, un moment donat, qualcú s'encreua en la vida de na Helen i fa que no pugui agafar el metro. A partir d'aquí, la seva vida se separa de la seva vida i són dues vides diferents. La pel·lícula va narrant dues vides distintes en el mateix temps. Que un moment donat se van encreuant en si mateixes i en els mateixos personatges van apareguent i reapareguent, un poc com a Vides Cruzades, però en vez d'haver-hi 200 personatges, n'hi ha 4. Val? Però van apareguent i desapareguent. Això és Dos vides en un instante, una traducció lliure de Sliding Doors, perquè la versió original se deia Sliding Doors, Portes Correderes. És una comèdia romàntica amb un toc melodramàtic en el més pur estil britànic. Val? No té cap de les seves històries que s'entrecreuen constantment, que sigui especialment interessant, però en realitat tampoc importa. Perquè el que tu vas a veure és una comèdia romàntica i, a més, el contrast entre elles és més que suficient com per convertir-la en una història de ses que t'agrada, tant si esperes una cosa més, que no te tractin com un idiota, com si no esperes absolutament res, que dius, jo m'assec en el sofà aquí i la veo i ja està. Funciona bé en els dos nivells, a part de que veure Gwyneth Paltrow en el seu millor moment o dels seus millors moments, just després de fer Seven, i John Hannah, després de no veure-lo, després de veure-lo com a nuvi que perd el seu home quatre bodes i un funeral, en el funeral de quatre bodes i un funeral, és una absoluta delícia.
I aquí tenim aquesta Dos vides en un instante, que així se va traduir a Espanya, i seguim estirant de la paraula encreuar i dels seus diferents significats.
Exacte, perquè encreuar no només ho poden fer els camins o ho poden fer les vides, també ho poden fer les espases. Això que sentim, perquè només se sent, perquè no parlen pràcticament res en aquesta, o sigui, pràcticament gens en aquesta pel·lícula, és la primera pel·lícula dirigida per Ridley Scott, just abans de dirigir Alien i un parell d'anys abans de dirigir Blade Runner. És una meravella anomenada Los Duelistas. Mm-hmm. Estem a l'any 1977, quan dirigia aquesta pel·lícula. En ella, en aquesta Los Duelistas, dos personatges interpretats magistralment per Keith Carradine, aquell pequeño saltamontes de Kung Fu, i Harvey Keitel, el senyor Lobo a Pulp Fiction, encreuen espases durant els anys de les guerres napoleòniques. Però no una vegada, sinó moltes vegades. El que comença amb una nimietat, que és que un d'ells ha de tenir l'altre, acaba convertint-se en una obsessió brutal en una pel·lícula que apareix treta, a més, d'un llibre d'història de l'art. Perquè bàsicament, totes les seqüències són imatges precioses de paratges naturals que podrien ser quadres de Turner, de Van Dyck. És un captivador exercici d'estil alimentat per unes escenes de lluita sense més paraules que les justes, tal i com estàvem escoltant en aquest trosset, que lluiten, però ja està, és que no se diuen res més. I la pel·lícula és allò de no lluiten una vegada ni dues. Però aquestes escenes és que te fan bategar la sang, te multipliquen l'adrenalina i te posen en guàrdia tot el sistema nerviós. És genial. A mi és una pel·lícula que m'encanta i és molt petita, molt poc coneguda, perquè, clar, dos tios que se baten en duelo, sí, sí, durant dues hores.
I de quin any és?
1977.
Vaja, sí, sí.
Abans d'Alien.
Ja, sí, sí, sí.
I abans de Blade Runner.
Molt bé, molt bé.
És la primera pel·lícula de Ridley Scott.
Molt bé. I d'on creu és la nostra paraula i aquesta és la llista de pel·lícules d'en Toni Camp.
I si l'encreuament fos entre distintes espècies i una d'elles fot espècie humana?
Las criaturas estaban desnutridas, muy enfermas y parecían vagar sin rumbo. Había mucha presión internacional sobre nosotros. La atención mundial estaba en Johannesburgo y debíamos hacer lo correcto. Entonces, el gobierno creó un grupo de ayuda que empezó a trasladar a los alienígenas a un campamento provisional situado bajo su nave.
Això és de lo que li té por i lo que planteja precisament Distrito 9, aquest encreuament entre espècies. És una pel·lícula de ciència-ficció que proposa una invasió alienígena com un drama social amb tot el que suposa. Després de que una nau aparegui a la Terra i baixin d'aquella nau 1 milió d'alienígenes, el govern, de si 1 milió d'alienígenes completament desnutrits i malalts, el govern decideix mantenir els extraterrestres en una espècie de gueto anomenat Districte 9. Què passa? Que això passa a Johannesburg. O sigui, que no és precisament la capital del món més avançada del planeta. No? És un thriller que te transmet idees sense oblidar-se de saltar el teu sistema nerviós, exactament igual que la pel·lícula anterior, però amb un... O sigui, amb una cruesa molt més desagradable que Los Duelistas. La primera pel·lícula, això és la primera pel·lícula de Neil Blomkamp, aquest Distrito 9, és una pel·lícula molt petita, rodada de forma independent, que va costar relativament pocs dobbers per lo que és, i que va recaptar una barbaritat. Va tenir un gran èxit de públic i un gran èxit de crítica. I per això pot fer lo que fa i contar lo que conta, precisament perquè és una pel·lícula independent. Fa un retrat de Johannesburg i dels seus conflictes, però enfocant-los en un sol punt, l'encreuament, la mescla, la necessitat de convivència. Què passaria si aquesta mescla existís, si se produís la mescla d'una raça alienígena amb la raça humana? Què suposaria? La realitat, o no, en aquest cas, està en la taula i el debat és molt potent i la pel·lícula és dura, perquè, ostres, clar, els alienígenes són una espècie d'escarabats gegants que no són agradables a la vista, però és una pel·li, que planteja moltes més coses que una invasió alienígena.
Ja,
és duríssima.
Veiem aquí una metàfora de la societat i de la humanitat. I de tant en tant li demanem a en Toni Camps una bolla extra. Quina és aquesta avui?
Bueno, sobre camins... O sigui, pel·lícules d'encreuament n'hi ha moltíssimes, i sobre camins que s'encreuen per casualitat o no... podríem fer una llista infinita, però poques jo crec que mantenguin la intensitat i la bellesa que manté aquesta. Aquesta absoluta meravella que està sonant és part de la pel·lícula Deseando Amar, una traducció més o manco lliure de In the Mood for Love, que vendria a ser algo així com Estic bé per estimar, no? Vendria a ser. És una pel·lícula de Wong Kar-wai, un dels millors i a la vegada més irregulars directors de cinema xinès. És una història físicament exuberant que surt de la pantalla i se t'instal·la a la memòria de les teves emocions. És com una recompensa que no t'esperaves, insòlita i emocionant en el mateix temps. És història, a més, d'amor, jo que sé, més trista del món. És preciosa, és història de dos veïnats, que un moment donat, dues persones que se muden a un edifici i un moment donat se troben. Van i venen i se van creuant tot el temps de la pel·lícula. Buf, que bonita.
Molt poètica.
És molt poètica, molt poètica.
I amb aquesta In the Mood for Love, amb aquesta bolla extra preciosa, aquesta Deseando Amar, nosaltres enviem el nostre agraïment a en Toni Camps. L'enviem, no molt fora, perquè te tenim aquí de vora. Així que, Toni Camps...
Salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és Dial. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Barcel i Bosch.
Desencreuar amb els braços per rebre com es mereix Patti Smith, galardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026. Música, compositora, cantant, poeta, narradora, activista, influenciadora. El jurat del Princesa d'Astúries valora el seu estil vigorós, ser capaç de plasmar la rebeldia de l'individu a la societat amb cançons palpitants, algunes de les quals ja són icones de la música popular del nostre temps, com aquesta que sona. Com a escriptora, diuen de Patti Smith, que ha transmès una visió poètica de la vida compromesa amb oferir un missatge d'esperança enfront de les injustícies. Amb una actitud inconformista i transgressora, exemple per molts artistes, ha commogut oients i lectors de tot el món i continua inspirant les noves generacions. En Patti Smith ens disposam a baixar la barrera del programa i com que avui encreuarem consells dels nostres oients per dormir millor en el punt exacte de ficar-nos dins el llit per voltre sempre els millors desitjos.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
A veure, nosaltres, que nostre sopar hem pres, i ja per això toca que durant molt d'anys he sopat molt tard perquè entrenava i anava a dormir molt tard i crec que m'he habituat, com que som mare de dos nens també, a sopar pres i crec que és un molt bon costum. I després també un altre que m'agrada molt, 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 a llegir un conte amb els meus fills. Me fa baixar revolucions a jo i a ells també. Però crec que és un ritual molt guapo, que és un moment molt especial per compartir i crec que això qualla molt dins les emocions i dins el record que tinguem nosaltres i els fills.
Hora baixa post el sol, plorinyava l'infantó. No ploreu, angelet, no, que m'ho mereta no vol. No ploreu, angelet, no.
no, la verdad que no dejo. Termino de trabajar normalmente tarde, a las 8 o 9 de la noche, voy a casita, disfruto un poco de la familia, tratamos de cenar en familia, charlar un rato, ponernos al día de lo que ocurrió durante todo el día, mirar un ratito la tele i me voy a dormir tranquilo, la verdad.
Vinga, jo som una persona que, com que normalment, darrerament m'estic acabant, me dormen al sofà, i me vaig a rentar les dents abans i me passes fil dental. Jo recoman que, per favor, us passeu fil dental, que va molt bé, sobretot quan la teva parella estudia odontologia. I això és una cosa que he agafat per costum. I això és una cosa. I una altra cosa que faig és enviar un missatge també a la meva filla, perquè a vegades, clar, no dormim plegats, ja és major d'edat, i jo li envio un missatge, li dic bona nit, i tinc una petita conversa de WhatsApp amb ella. Això és imprescindible.
Ja de pit, ja d'anys en tu, t'arriba molestant. No debades son corpulent, sinó ja damunt, quan comença a ronjar. He de mudar de llit perquè puguis dormir.
M'agrada molt, i he de dir que no aconsegueix que sempre, també t'ho dic, segons com estiguis cap, però m'agrada tenir la rutina de llegir, encara sigui 15 minuts, 10 minuts, per desconnectar una mica, de veres, perquè si no, el cap se me queda pensant, i estic tota la nit pensant en el mateix, hasta somiant en el mateix, i m'aixec com a cansat. I si faig un petit de kit-kat, que diuen, agafant el llibre, i mira, estic un quartet d'hora, i fins que me pegui la zona i m'aquest dormit.
Hombre, yo no sé si os va a ayudar mucho, porque como ahora dispongo de tan poquito tiempo, porque tengo una niña pequeñita, lo que hago ahora es intentar un poco aprovechar ese puntito antes de irme a dormir para dedicar un poco al ocio. Lo más posible es que me pilléis jugando a alguna videoconsola o alguna cosa de estas, porque es el único ratito que tengo de ocio. Entonces ahora mismo eso.
A dormir millor. Jo és que no en tinc cap. Em vaig tan agotada que caig com una pedra i me despert 7 hores després com una pedra que tiren.
I s'agafar un llibre, sempre tens damunt la tauleta de nit un parell de llibres de diferents temes i llegir fins que vols que comences a aclucar ulls i que les lletres se'n van un poc i que es cap pesa i te mig dors, és moment de posar punt, d'agafar, tancar llum i dormir.
Jo, normalment, ja, a vegades, si meva dona i jo mos dormim en el mateix temps, el darrer que sol fer és donar-li una bona besada. I si no, si se dona abans ella que jo, disfruto molt de llegir els dies que puc. Els dies que he d'anar a l'estudi a fer feina, a millor cap molt tard, però els dies que puc llegir dins del llit, per mi és com una espècie de luxe, no? És un goig, no? I que són els dos hàbits que normalment que tinc.
Bueno, jo el que me van dir, perquè jo m'acosta desconnectar, el cap meu tot el dia li dona, i quan són dins el llit no sé tocar el botonet de dir Cris, ara desconnecta de tot. Me van dir que posés o la ràdio fluixet o tenir cosa com un susurro, saps? I això me deixa, com sento una coseta, me deixa descansar un poquet millor.
Gràcies a totes i a tots per participar en el programa. Cris, escoltar la ràdio sempre és una bona idea. Me deixeu que avui vos proposi jo la cançó per acabar de baixar barrera i doncs la paraula encreuar, que sonin els acords de les Vides Cruzades de Quique González en aquesta versió amb Iván Ferreiro. Fins demà.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Las estrellas ardieron también y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas esta vez. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día que dejé cruzadas, vienen encendiéndose.